Pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
La caravana.
Vinga, va, un minut que passarà a les 10 del matí. Cada dijous a aquesta hora coneixerem històries personals com un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i d'emoció. Coneixerem, doncs, les històries de superació de tota mena. Algunes de positives, altres que encara estan alçant la veu i altres que colpeixen directament l'ànima. És per això que si creieu que la vostra història és de superació o bé coneixeu algú que vulgui explicar-nos el seu cas, ens podeu fer arribar els vostres missatges al telèfon del programa, al 663-9930-62, 663-9930-62. Ens en feu 5 cèntims d'allò que ens vulgueu explicar, bé amb un missatge de text o amb notes de veu, i nosaltres us llegirem, us sentirem i us posarem en contacte amb vosaltres. Tot això, però, no ho faré sol. Qui m'acompanyarà fent les entrevistes serà la periodista Ruth Queralt. Ruth, ben tornada a aquest programa. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Molt bon dia.
Un estiu maco, eh?
Maco. Treballant.
Aquí. Ja, exacte. Ja en parlarem tu i jo després d'això.
Molt bé.
Com dèiem, aquesta temporada amb tu coneixerem històries de superació de gent de tota mena. Què trobarem en aquesta secció i aquí, amb qui parlarem avui?
Mira, en esta secció jo vull apropar-vos històries que han patit un sotrac completament inesperat, que porten temps lluitant per tirar endavant i perquè la resta de la societat prengui consciència de la realitat que viuen, però alhora també vull convidar aquella gent que ha superat un entrebanc puntual o aquelles persones que encara no veuen cap solució al final del túnel. Uh-huh. Particularment, a mi m'agrada entendre esta secció com un espai on tothom puga tindre el seu espai i on puguem ser crítics i reflexionar sobre temes generals, però a partir d'històries personals, no?
És per això, Ruth, que avui a l'estudi ja has vingut ben acompanyada, eh?
Sí, ella és una persona que ha explicat el seu cas a tort i a dret, a mitjans de comunicació, a escoles, a empreses, i que tot i això continua sent un relat completament necessari d'escoltar. Avui coneixerem la història de Maria Petit. You may not want to see me. Maria Petit és una noia de 30 anys que treballa en l'àmbit de la comunicació. És una apassionada de l'esport i de la moda, una persona inquieta, valenta i riallera. El 13 de juliol del 2010, amb 17 anys, va patir un accident de moto que va deixar-la invident. Va perdre els ulls i l'olfacte. Això, però, no l'ha fet frenar. Una afició, viatjar sola arreu del món. I una cançó, la que sentim de fons, She's Only Happy in the Sun, de Ben Harper. With you now. She's only happy. Maria Petit, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, ara entrarem amb més detall a conèixer la teua història, però primer de tot, què espera tu la superació personal?
Uau! Crec que és una pregunta el suficientment profunda com haver-la de pensar molt abans de dir el que se'm passi pel cap, que és el que tinc tendència a fer. Al final, jo penso que el fet de superar-se no és el viure sempre amb ganes, amb il·lusió, amb objectius, sigui del tipus que sigui, eh? És a dir, un objectiu per una persona pot ser algo superambiciós, per una altra persona pot ser aixecar-se del llit, sortir de casa, etc. I crec que va relacionat amb això.
Com dèiem a la presentació, va ser ara fa 13 anys, precisament, que vas patir l'accident. Què recordes d'aquell dimarts d'estiu del 2010?
Recordo poca cosa. Recordo el previ i recordo el despertar-me a l'hospital. Al final, quan vaig tenir l'accident, no vaig perdre la consciència. Però sempre he pensat que el cos humà és incapaç de viure amb un record o amb un dolor de del calibre, no? Doncs, en aquell moment, evidentment, no recordo res. Recordo prèviament estar amb les meves amigues de festa i recordo el despertar-me a l'hospital on la meva mare em va donar la notícia.
Et donen la notícia i trasbalsa de dalt a baix. Com van ser els primers mesos d'adaptació?
Al final, jo penso que quan passa una cosa que és tan inesperada i tant de cop, ja no són els primers mesos, sinó el primer any, el segon, el tercer i el quart. És a dir, jo penso justament que els primers mesos no n'era del tot conscient. És a dir, per ser conscient del que comporta o el que significa ser una persona cega, ha estat un procés, i és, m'atreviria a dir, un procés molt llarg. Doncs els primers mesos, entre visites a metges, anades i venides de l'hospital, operacions, gent a casa, era difícil, no?, d'entendre la magnitud de l'assumpte. Ha sigut passats mesos, passats anys, on realment me n'he donat del que significa ser una persona amb discapacitat i una persona cega.
De fet, també t'ho volia preguntar, això, com havien sigut els primers anys, però més o menys ja m'han fet una idea. De fet, també aquell estiu tu estaves preparant la selectivitat per fer-la de cara al setembre, i això te preocupava, m'imagino, però en aquell moment podies imaginar-te com seria la teua vida al llarg termini, o el pensament més bé era del dia a dia i anar veient com avançava tot?
Uau, mai m'ho hagués imaginat, la veritat, que si m'ho hagués imaginat hagués fet la selectivitat al juny, així ja l'hagués tingut feta. Així que no, de fet era la selectivitat, era de les meves últimes prioritats en aquell moment, segon de batxillerat, tenia d'altres tipus de prioritats, i no, tot em va agafar per sorpresa, per suposat.
Maria, jo et volia preguntar, perquè ho expliques tot, i m'encanta això, i la Rota sap que ho expliques tot amb un somriure orella a orella, no? Què fa que una persona com tu, que li passi una cosa així, no se li agriï el caràcter?
Aviam, hi han hagut moments de tot, no? Com penso, com tothom al llarg de la vida. Clar, per estar aquí 13 anys després, amb l'equilibri que considero que tinc actualment, amb el bon humor, a l'haver après tantes coses, ha format part d'un procés molt llarg. És a dir, per avui estar aquí amb un somriure i amb aquest sentit de l'humor, he hagut de passar per crisis fortes, per moments durs, per moments on recordo anar a la feina i que pregunta, ostres, a la meva millor amiga de la feina, la Marta, Marta, no somric, i em digui, Maria, fa mesos que no somrius. És a dir, per arribar aquí ha format part d'un procés, d'una feina infinita, penso.
De fet, tu ja sempre ho dius, que sempre parles de molta mala sort. Vull dir que l'accident realment va ser un trasbals de dalt a baix, i per això ja no és només tindre mala sort, sinó molta mala sort.
Sí, al final, evidentment, tot i poder tenir una qualitat de vida, inclús jo m'aixeco sempre pensant que sóc una privilegiada, no deixa de ser que el fet de tenir una discapacitat és una putada, és molt mala sort, i aquest somriure o aquesta manera de fer mai ha de blanquejar una realitat que la patim moltes persones i tot el que això incumbeix en el nostre dia a dia, no?
Recupero una mica, seguint una mica la teua història per després fer més preguntes més enllà del que va passar en aquell moment l'any 2010. Tu, per exemple, també la celebració dels 18 anys vas voler fer la celebració al Teatre de Mataró, la discoteca on havies estat la nit de l'accident. Era un gest simbòlic també voler celebrar allí la vida?
El cinisme sempre m'ha acompanyat bastant.
És fort, això, eh?
Sí, ho estava pensant i dic sí, realment. Humor negre fins i tot en aquell moment. Sí, era una espècie com ja d'homenatge i una mica, com dirien en castellà, de rizar el rizo, no? Al final de dir, bueno, pues ja ha acabat sent accident allà, que sigui també un punt d'inflexió aquests 18 anys i una celebració de la vida, no? Al final, i de celebrar que tot i haver tingut l'accident, no estava viva, bàsicament, i tenia l'oportunitat de fer la majoria d'edat.
parles d'això, eh? En l'accident perds els ulls, perds l'olfacte, i a partir d'aquí, ja tu mateixa ho comentaves, no? Que els següents mesos, els següents anys, pues és una mica de refer i d'aprendre tot de coses noves, però també amb això perds la intimitat, privacitat i autonomia. Com vas viure este canvi?
Sí, m'agrada que toquis aquest tema perquè crec que són temes dels quals poc se'n parla, i sí que és cert, per exemple, el tema d'intimitat i privacitat, no? Jo recordo al principi, jo no sabia fer servir un ordinador amb autonomia, amb el lector de pantalla que fem servir les persones cegues, ni molt menys un telèfon mòbil, no? Tot això ho vaig haver d'aprendre, i jo recordo que parlava amb la meva parella d'aquell moment, que era amic del meu germà gran, i era el meu germà gran el que escrivia per Facebook a la meva parella, que era el seu amic, però escrivia en nom meu, no? Doncs al final resulta bastant divertit. I clar, venint d'una adolescència molt rebel, amb molta independència, amb una manera de ser com molt meva, cada cop se't freni tot això és complicat. Més era una època que, com ara, pues, et pots desenvolupar-te tecnològicament amb un iPhone, per exemple, amb el VoiceOver, això no existia. Estava molt, molt, molt més limitat, i de cop i volta t'hi trobes. I no és fàcil, no és fàcil... Te'n vas adonant a poc, com deia, també el procés va ser lent, però no és fàcil adonar-te'n d'aquesta falta de privacitat, d'intimitat, d'autonomia, i hi ha un punt que al principi tot va bé, sempre va bé quan ha sigut la nena rebel, l'ovella negra, que de cop tothom estigui pel teu costat, que tothom t'ajudi a fer-ho tot, però arriba un punt que dius, uau, no puc més, tinc 18, 19, 20 anys i necessito recuperar tot això que he tingut tota la vida, no?
M'imagino que l'autonomia l'has anat recuperant bastant, però la intimitat i la privadesa, per exemple, amb el pas del temps, això ho has pogut recuperar?
Sí, sí. Al final, com et deia, la tecnologia està avançant a nivells increïbles, és a dir, jo faig servir les meves xarxes, el meu correu, el meu WhatsApp, el que faci servir el meu ordinador inclús, de manera totalment autònoma, a través del lector de pantalla, el JAWS per ordinador i el VoiceOver en el cas del telèfon mòbil, i això em dona una intimitat i una privadesa que fa que ningú pugui intervenir-hi, no? Al final és la meva vida i són les meves coses. En general, penso que en aquest aspecte, sí. Després, el fet de viure sola també em fa poder tenir aquesta intimitat, no? Si bé és cert que sóc veïna dels meus pares, amb qui hi ha molta confiança i molt bona relació, sí, en aquest aspecte sí que m'hi considero, la veritat. Sí que és cert que surts al carrer, saps que crides l'atenció, vas amb un gos guia... Entens, jo realment mai hi penso, no sé que algú em faci algun tipus de comentari, que la gent està pendent, la gent et mira, la gent sap els teus moviments, no? L'altre dia la meva amiga Núria m'explica, sí, perquè t'avisos aquí a la platja, no sé qui i tal. Dic, ostres, Núria, és que no puc fer res sense que ningú digui res. Diu, Maria, et coneix tot el poble, et coneix tothom. Bueno, és el que hi ha. Suposo que també va relacionat amb haver compartit la meva història i haver-me exposat, no? En aquest punt sí que a vegades ho he pogut sentir, però bueno, jo busco les teves estratègies també.
En algun moment has pensat, Maria, hòstia, igual m'he exposat massa. O igual no ho hauria d'haver fet.
Estic contenta d'haver compartit la meva història i tot el que ha comportat per mi a nivell personal. Crec que a nivell de feina meva, personal de creixement, m'ha ajudat. Sí que és cert que a vegades, pel fet de no veure i tenir una discapacitat o compartir la teva història... La gent es permet els luxes de fer-te certes preguntes, no? Que segurament si no fos cega o no visqués amb aquesta discapacitat, ningú te les faria. I a vegades és com... Bé, jo crec que amb l'edat també aprens a marcar els límits i decidir tu mateixa fins on et vols exposar o no. Doncs considero que ara mateix ho faig des d'una gran llibertat i un gran coneixement del que això significa, no? I realment estic contenta d'haver compartit la meva situació, la meva història i tot això el que ha comportat. Em fa feliç, sí.
Ara que parlaves d'això de les... Hi ha vegades, no?, que et fan preguntes que tu veus que no són del tot a lo millor apropiades. Penses en algun àmbit en concret o a la vida diària o en...
Típic, sí. La pregunta de tens parella, no tens parella, coses relacionades amb això, que és la teva vida privada, al final, i que en cert moment et pot fer relativa gràcia, no?, i amb certa edat, però quan et vas fent gran és com ho evites, i de la mateixa manera que tu no li estàs preguntant a la persona que tens a davant, no ho veus del tot necessari, no? Tipo aquestes preguntes que em passa molt i al final al dedicar-me a fer conferències també les tens de tots colors. És cert que estàs fent conferències i t'estàs posant, però com deia, jo crec que al final amb aquest aspecte aprens a arribar fins on tu vols.
Aprofito perquè ara venint, ens hem conegut i li explicava que jo tinc un amic meu de tota la vida que és cec de naixement i per tant jo certes coses ja les tinc normalitzades perquè sempre les he vist fer en ell i per a mi és completament normal, no? I ell, per exemple, l'altre dia m'estava explicant que precisament en això de preguntes inadequades o que ell veia que indagaven massa en un tema completament innecessari era quan estava buscant feina, que potser ell detectava que ja li feien certes preguntes que diu: ostres, jo no sé si aquesta pregunta li hauria fet a una persona que no és invident. Llavors, no sé si tu, per exemple, a l'hora de buscar feina també t'has trobat més entrebancs o si, per, no sé, per contrari, no has tingut mai aquesta sensació.
Clar, a nivell d'àmbit laboral, com deia abans, crec que puc parlar des d'un privilegi, ja que treballo des dels 19 anys a Halotex, a Mataró, una empresa de disseny de moda, i des del 2019 per Fundació Deco, justament reivindicant els drets laborals de les persones amb discapacitat. És a dir, que més enllà d'això, no m'hi he trobat perquè estic coberta de feina des de que sóc molt jove, no? Al final, evidentment que passa. De fet, la situació laboral de les persones amb discapacitat és molt precària, absolutament precària. Estem parlant d'un 70% de persones que es troben en situació d'atur, no? O sense treballar, i realment va derivat de tot això, no? Al final sempre es dona per suposat que la persona farà menys, podrà menys, té menys talent, té menys capacitats o trigarà més en fer les coses. A la gent no li pregunta normalment en una entrevista de feina si s'haurà fumar cada mitja hora i això també li fa perdre el temps, no? Al final doncs és com bastant absurda la situació, i sí, el fet de les preguntes inadequades t'ho trobes de manera constant i simplement penso que és perquè la gent no pensa i tampoc hi ha cap problema, eh? Realment és falta de consciència.
Faràs entrevistes de feina. M'agrada molt, Rut, que hagis tret aquest tema, perquè mira, aquí l'estudi, a part de la Maria, som tu i jo, tu que estàs avançada, no? A tractar persones amb ceguesa, jo que no en tinc ni idea, i no sé si t'has trobat, Maria, per exemple, a les persones que, com jo, per exemple, que no sabem gaire què fer i per voler ajudar acabem fent una mica com l'idiota, caient en el ridícul, no? Això passa molt?
Bé, penso que primer en el que ens hem de quedar, sobretot davant d'una cosa com aquesta, és la voluntat d'ajudar. Penso que jo he estat molt enfadada amb el planeta Terra, no? Quan vaig començar a sortir sola al carrer, veia molts moviments que m'afectaven, no? Parlant d'aquesta falta d'intimitat, que la gent et toqui, que t'agafi, que et piqui l'esquena pel carrer, és realment bastant desagradable, i he passat per aquesta fase d'estar enfadada i d'enviar bàsicament a tothom a pastar fang, no? Ara, després de l'experiència que m'ha portat tots aquests anys, penso que sempre que existeixi la voluntat d'ajuda és molt positiu, l'únic que ens hem de qüestionar com ajudem, no? Almenys és molt fàcil, i ja tenim molta tendència a la vida a moure's per impulsos, però penso que és important pensar en com es pot sentir la persona que tenim davant, no? Davant d'això, el meu consell, des de la meva pròpia experiència, sí, és preguntar a la persona: ei, t'agafes d'aquesta manera, t'agafes d'aquesta, com et puc ajudar? Com et guio? Etcètera, etcètera, etcètera. Al final és preguntar a la persona que tenim davant, bàsicament també perquè no hi ha un manual, és a dir, la Ruth té un amic cec. El desenvolupament de l'amic de la Ruth i el meu com a persona cega, per molt que ens uneixi la ceguesa, pot ser totalment diferent. L'autonomia de l'un o de l'altre, la manera de moure's de l'un o de l'altre, la manera de desplaçar-se, l'auxiliar de mobilitat que faci servir cada persona, és a dir, que tampoc hi ha un manual establert. Penso que, com tot i com amb tothom, el més important seria preguntar per saber les necessitats de la persona que tenim davant. De fet, jo també ho faig quan tinc dubtes davant d'una altra persona, no? És pura naturalitat.
Bueno, de fet, venint, ja li he comentat que ja m'ha agafat del colze, gràcies, no em sortia la paraula. Ella m'ha agafat del colze i jo li he dit: mira, el meu amic Aleix sempre s'agafa del muscle, no? I per això vull dir que també m'ha explicat que fins i tot les persones que estem aviades en això, que no vol dir també que ja tinguem tot el coneixement, que no, que també podem ficar la pota. Llavors, canviant una mica de tema, però seguint, després de l'accident i tot això, durant tots aquests anys, jo crec que tu t'has superat també una mica, no sé, ja em diràs si estàs d'acord o no, eh? Però crec que t'has superat també a tu mateixa, perquè has viatjat sola arreu del món, has fet escalada, has fet diversos tipus d'esports, vull dir, has corregut maratons, o mitges maratons, si més no, la mitja marató de Nova York, la Vejovia de Sant Sebastián. T'has donat a tu mateixa una mena de lliçó de vida sobre la ceguesa i sobre els reptes que et pots anar plantejant?
Bé, aquesta manera de fer i de funcionar va bastant relacionada amb el meu inconformisme, penso. És a dir, mai em conformo amb res, per d'alguna manera, amb l'aspecte de que sempre m'agrada provar coses noves, veure fins on puc arribar, el que deies tu ara, no? Pues aquest any he estat fent mitges maratons i segurament l'any que ve estaré fent maratons. És a dir, que sempre m'agrada el anar una mica més enllà, el poder veure fins on es pot arribar, bàsicament amb tot, eh? És a dir, penso que aquests reptes són els més visibles, no? Quan fas un repte esportiu, fas un 3.000, fas una cursa, escales, fas coses d'aquestes, però estem parlant de reptes d'atrevir-se a anar a tirar la brossa, que ja és un repte que vaig passar fa molts anys, o anar a comprar, o totes aquestes coses que impliquen el dia a dia d'una persona cega, no? Que són els reptes que menys es veuen, però deixen de ser també reptes, i inclús m'atreviria a dir que molt més important que els altres. Jo crec que això es deve bastant del meu tipus de personalitat, i del mai conformar-me i voler més, més, més i millorar sempre, no?
T'han dit mai, en qualsevol àmbit, que no pots fer una cosa perquè no hi veus?
Bé, com dels primers records en relació a això va ser quan em vaig quedar cega a la 11 de Masnou, crec que era, que ara és tancada, em van dir que m'oblidés de fer la selectivitat com a mínim fins al juny del 2012. Em va fer falta que m'ho diguéssim per aprovar-la al juny del 2011. Per suposat, em van dir és totalment impossible que aprenguis a fer servir un ordinador en aquest període de temps. Com aquestes? Sí, ara mateix que em vinguin al cap, segurament tampoc els hi he donat com gaire importància. Ja no és tant per el que m'hagin dit els altres, sinó com jo mateixa, com a bona persona amb estigmes i prejudicis, i al final em vaig quedar cega i no tenia ni idea de què volia ser, de què significava ser cega. Jo, em diuen quan em desperto a la Vall d'Hebron, fa 13 anys, o inclús fa 12, o 11, o 10, que estaria pujant muntanyes, que estaria corrent curses de trail, que sortiria sola al carrer, que aniria a comprar sola, que faria tot el que faig i realment tampoc m'ho hagués cregut, no? És a dir, partint de la base que com a societat, i no podem fer un judici perquè jo he estat la primera en tenir tot aquest tipus de pensaments, tenim una invalidació absoluta de les persones amb algun tipus de discapacitat, no? I jo almenys ho he anat descobrint, vivint-ho en primera persona. Ho podria haver descobert d'una altra manera, potser m'hagués agradat més, però ho he descobert en primera persona.
Per tant, Maria, patir ceguesa, suposo que hi ha parts angles que sí, hi ha parts angles que no, suposo, eh? Però t'ha fet ser una persona diferent a la que haguera sigut?
Sí, penso que sí. Mai sé com hagués sigut, és a dir, és una cosa com molt difícil, no? La meva adolescència apuntava molt fort. Recordo sempre la Maria Xinxó, totes les presentacions del llibre deia la Maria hagués acabat a la presó, tant com la presó no crec. A veure, crec que era una mica extremista, però sí que apuntava fort. Sempre que ho parlo amb la meva mare està convençudíssima que hagués madurat, que m'hagués calmat. Si més no, no ho hagués fet amb aquesta rapidesa, això segur. Tampoc em considero una persona supermadura ni supercalmada, eh? Però sí que és cert que crec que tot el procés de qüestionar-me coses sobre la vida, patir una crisi forta, ho vaig viure de molt, molt, molt jove, no? Amb 20-21 anys, al cap de 3-4 anys de l'accident. Això crec que em va fer veure i entendre la vida des de moltes altres perspectives completament diferents, que n'estic segura que si no hagués perdut la vista mai se m'haguessin passat pel cap o hagués trigat anys i anys i anys en què realment les hagués pensat.
Ara que parlaves del llibre, el llibre és Marieta de l'Ull Viu, que vau escriure a quatre mans o, pel que tinc entès, ella, tu enviaves notes de veu, no? I la Maria Xinxó ho va redactar.
Però, dit, bueno, Maria Xinxó també una de les grans periodistes del país, eh?
Correcte.
Per suposat. I gran amiga. Molt bona amiga, també.
Exacte. Però, bueno, que si voleu recuperar el llibre, sí, que el podreu trobar, Marieta de l'Ull Viu. Dit això, jo, per exemple, i canvio ara també una mica d'aspecte, pel que comentàvem, no? Que hi ha coses que les tenim tan normalitzades que potser no ens parem ni a qüestionar. Sí. I en una època que portem, que votem a les eleccions a tort i a dret, jo és una cosa que no m'havia qüestionat mai i dic, com ho feu per a votar? Vos fiquen facilitats? Sí.
Aquest any em vaig enfadar molt amb les eleccions de, del meu poble, de Vilassar de Mar, perquè no eren accessibles, per exemple. Sí, a nivell de les eleccions generals sí que pots demanar els papers en braille, un kit braille on ho pots llegir, però a nivell més local, penso que aquest any només havien estat 4 pobles de tot Catalunya els quals havien tingut el vot accessible. En contra del que estic dient ara, que ja m'agrada tirar-me pedres a la teulada, i seguint amb el que us deia abans, la tecnologia està avançant molt. Si bé és cert que si disposes del que serien els papers, amb la intel·ligència artificial ara mateix els pots anar llegint i pots discernir. Que potser no està tan exacte com per llegir tota la llista, pot ser. Però sí que hem de partir de la base que molta gent cega és gent d'edat avançada, que segurament o molts d'ells i elles no es desenvolupen a través de la tecnologia, i és ben important que tal com persones que se'ns dona bé la tecnologia i utilitzem la intel·ligència artificial, altres persones, que és gran part del col·lectiu d'edat avançada, també tinguin dret al seu vot secret en braille, no?
Mm-hmm. I una altra de les coses que jo crec, o pel que tinc entès, que també és una mica d'entrebanc per aconseguir, tot i que és rotundament necessari, és per aconseguir el gos pigall. No es pot ser res, 5 cèntims del procés o de la dificultat o simplement de la teva situació per aconseguir un gos pigall?
I tant, el tema del gos pigall és un tema per una mica per donar de menjar part, no? Ara mateix, perquè ens entenguem, si ets un usuari o usuària que vols un gos pigall per primer cop, tens 6 anys i mig d'espera a la llista.
6 anys i mig d'espera?
Per anar a Madrid, i 4 i mig per anar a l'escola que la ONCE té conveni, que és la de Michigan, la de Rochester, que és líder d'Oxford the Blind. És una burrada.
Sí.
És una burrada, ja que el fet de tenir una autonomia a través d'un gos pigall, que realment et dona una molt, molt, molt bona autonomia, jo penso a nivell personal que és la que té més qualitat, també implica moltes coses, ja que implica cuidar d'un gos i tot el que això significa, que és molt, i sí que en certs aspectes no et pot, depèn del context que tinguis, et pot privar de llibertat o et pot implicar certes coses on has de viure molt més pendent. És molt fort. Hi ha molta, molta, molta demanda. Hi ha pocs gossos pigall. Tenen un cost molt elevat. Realment estan sempre subvencionats, però el fet de criar-los i educar-los té un cost molt elevat i la llista d'espera és enorme. Si bé és cert que un cop jubiles el teu gos pigall i entres en una nova llista d'espera per persones renovadores, la mitjana més o menys és de 6 mesos, un any, per poder fer aquesta renovació, o en cas també que a la persona se li mori el gos o la gossa.
Ja no sé si ja potser hem d'anar enfilant.
No, tira.
Tiro.
Sí, m'ha semblat superinteressant. Perdona, Maria, però clar, 10 anys i mig de mitjana per tenir el primer gos pigall, eh?
No, 6 anys i mig si te'n vas a Madrid.
Ah,
no, no.
Ah,
depèn.
Va,
si vas a Madrid són 6 i mig i si te'n vas als Estats Units hi ha dos escoles. Hi ha l'escola de Madrid i l'escola dels Estats Units. Normalment a Madrid, el que parlàvem abans també, gent amb un context, doncs amb família, d'edat més avançada, etc. Trien Madrid, abans almenys es podria triar o es podia dir si tenies preferència, ara, si no ho indiques després d'algun episodi, com m'ha passat a mi recentment, no ho tries, i normalment el perfil dels Estats Units és gent més estudiant, jove, en general, eh? Parlo d'en general, que se'n va cap allà.
Més, suposo que n'has d'aprendre, no?, d'anar amb gos pigall.
Has d'aprendre moltíssim. Això és un bon tema, ja que la majoria de gent es pensa que surts de casa. Jo tots aquests anys que he estat amb en Tavish, que he sortit de casa i li he dit: Tavish, anem al Condis, Tavish, anem a tirar la brossa, Tavish, anem a l'estació de tren. Res a veure. És sempre la persona cega que ha de saber per on va, per on es mou i guiar el gos amb les instruccions. En el cas del Tavish, left, right, find the stairs, find the door. És en anglès, bàsicament, perquè el gos ve d'Amèrica. I funciona d'aquesta manera. Fa gràcia perquè dic això com si fos la major absurditat i sóc la primera que abans d'anar a buscar un gos em pensava que jo li diria: gos, porta'm aquí, i que el gos em portaria. És a dir, un cop més sóc la primera que els meus estigmes i prejudicis em van fer pensar en que la realitat era aquesta.
Ara comentaves això. Tu, en el teu cas, te'n vas haver d'anar als Estats Units o com va anar fet? Perquè, pel que tinc entès, tu primer vas allí i el vas a buscar, llavors estàs unes setmanes o un mes o un temps allà adaptant-te amb el gos, és a dir, vos esteu coneixent mútuament.
Sí, en el meu cas, quan vaig fer els informes, ja que has de fer 4 informes psicològic, mèdic, d'un treballador o treballadora social al qual acrediti que tens ingressos suficients per poder-lo mantenir, i d'orientació, un cop vaig acabar aquests 4 informes vaig poder triar si me'n volia anar a Madrid o a Rochester als Estats Units, i en aquest cas vaig triar a Rochester. I sí, allà vas a fer el curs, és a dir, tu vas allà i has de provar un curs per tornar amb el gos o la gossa. Si no proves el curs, tornes sense gos o sense gossa, no? Doncs una mica la metodologia d'aquesta. En aquest cas, per exemple, a l'abril d'aquest any, a mi em van dur una gossa a casa. Jo vaig obrir el Tavish i vaig tenir a l'Elga, que de fet ara està vivint a Tarragona, i va ser bastant desastrós. És a dir, vaig conèixer totes les faroles i tots els testos que tenia a Vilassar, cosa que mai m'havia passat amb el Taix, i va ser decisió pròpia, degut a que tinc un context que m'ho permet i no tinc una necessitat imperiosa de tenir el gos a dia d'avui de manera immediata, i vaig decidir no tenir un gos provenint de Madrid, ja que he anat veient diferents experiències i diferents usuaris que han tingut experiències complicades en els últims temps, i vaig optar per dir que aniria als Estats Units sí o sí. De fet, tinc l'expedient acceptat ara, els informes acceptats, i el proper pas és rebre una trucada o un correu electrònic i que em diguin quin dia agafo l'avió i me'n vaig cap a Rochester.
M'imagino que hi ha molta diferència entre anar amb un bastó o anar acompanyada del gos guia. Per què, per aconseguir una cosa tan necessària, un acompanyament tan necessari com és d'un gos guia, ha de costar tant, no? Perquè tu te'n pots anar als Estats Units, pel que m'ho estaves explicant, i pots tornar sense el gos si no passes un curs. Com pot ser que costi tant per aconseguir aquesta necessitat bàsica?
El tema és que hi ha poca disponibilitat. Que costi aconseguir-ho no em sembla malament. És a dir, costa aconseguir-ho perquè has de tenir uns nivells d'orientació, de vida en general, exigents per tal de poder fer-te càrrec d'aquest gos. És a dir, penso que és molt important el fet de ser exigents davant d'aquesta demanda. Són uns exàmens que penso quasi que s'haurien de passar per ser mares i pares, eh? També. És a dir, o inclús us diria, per tenir gossos a nivell més de persones de carrer, no? Un gos de companyia, una mascota, penso que tampoc estaria de més. És a dir, s'assegura molt de que aquest gos pugui tenir un tracte bo, que estigui ben cuidat, que tingui unes bones condicions de vida i que la persona sàpiga fer-lo servir. Penso que és ben important. Amb la poca disponibilitat que hi ha i el cost que tenen, penso que està bé fixar-s'hi.
Començàvem amb música, Ruth, acabem amb música.
Acabem amb música.
Les muntanyes et hotels, una campana, ja sé solo que fa sa malé.
A mi, Ruth, la Maria, que ja m'enamorava per la seva història, per el seu somriure, per com l'explicava, però clar, si començava portant Bert Harper i acabava amb Antònia Font, ja és una altra cosa. Focs artificials d'Antònia Font. Maria, com t'ha ajudat la música en tot aquest procés?
Haig de confessar que aquest dissabte estava a Menorca veient Antònia Font en directe.
Ara deia que m'havies caigut bé, Maria.
Era fàcil, no?
La música m'apassiona, m'encanta i forma part del meu dia a dia sempre. M'aixeco amb música, me'n vaig a dormir amb música. M'agrada molt, 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 molt la música. De fet, amb la broma d'Antònia Font, aquest any es presentava molt complicat. El 2023 el vam començar patinant bastant i amb la Núria, la meva millor amiga, vam decidir que ens convertiríem en grupis d'Antònia Font, i el nostre motiu de viure ha estat el que dèiem abans de les il·lusions, anar a tots els concerts. Tots són tots.
Tots, eh?
Sí, sí. Menys aquest últim que faran, que tinc l'Ultra Pirineus el dia següent i aquí ja no m'ho puc permetre.
Ah, res, només fa l'Ultra Pirineus, clar.
Realment, faig la mitja, no la llarga. Realment ha sigut com el nostre far, no? Una mica la nostra llum, i això és, bueno, la música penso que m'ajuda molt m'inspira, m'ajuda amb el meu estat d'ànim, no sé, m'agrada moltíssim, moltíssim, moltíssim.
Va, doncs acabem amb aquest, amb aquests focs artificials d'Antònia Font per celebrar la vida, escolta, que també val la pena celebrar-la. Maria Petit, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana Ràdio Estel per explicar la teva història. Per cert, que la podeu trobar, com et deia, la ruta Maria de l'Ull Viu, en aquest llibre que val molt i molt la pena. Maria, fins quan vulguis, de veritat,
moltíssimes
això és casa
gràcies.
Teva.
Gràcies als dos, que vagi
Ruth,
molt bé.
A tu et veig la setmana vinent, eh?
Sí. Aquí estarem.
No et faré l'oa la setmana passada.
No.
La setmana passada, l'oa l'any anterior.
Sí.
No et preguntaré mai.
D'acord.
M'agrada que sigui sorpresa.
Que sigui sorpresa, així.
I la setmana vinent, que vagi molt bé.
Igualment.
Gràcies.
Adéu-siau. Gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. No es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Comença el compte enrere pel nou canal online Ànima Estel. El canal amb la litúrgia de cada dia al teu servei. El trobaràs ben aviat a radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. La litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te. Ben aviat, Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Aquest dissabte 9 de setembre, a partir de les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Sergi Gordo es convertirà en el nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta celebració de comunió i de proximitat al bisbat de Tortosa. Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la catedral de Tortosa, inici del Ministeri Episcopal de Sergi Gordo, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
No, minuts que passen de 2:15 del matí, la caravana que aguanta i que no s'atura. Ara és moment de recórrer, com ja fèiem la temporada passada, el nostre tram de via més científic, el quilòmetre de l'Obrim el Capó, avui per parlar d'un tema que està al carrer, i mai millor dit. no només al carrer, a les nostres llars, als nostres llocs de treball, arreu, arreu, i és arreu, tots en parlem. Parlem del canvi climàtic. Tot això fa que avui vulguem saber de més sobre el tema. Hem viscut un estiu amb molta calor, hem viscut un estiu on ja hi ha hagut una dana. Volem parlar sobre les causes, sobre les previsions, sobre aquest canvi de paradigma climàtic. És per això que ja ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel la doctora Carme Llasat, catedràtica de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. Carme Llasat, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Tinc moltes preguntes al respecte, però anem mica a mica. Jo crec que la pregunta que tothom es fa és aquesta calor intensa dels darrers estius, ja serà així? Ja ens hem d'acostumar a això i encara una mica pitjor, és possible?
Em sembla que sí.
Dic pitjor pels que no suportem la calor, perquè jo cada estiu ho passo pitjor.
Jo em trobo també entre els que no suporten la calor i lamentablement, aquí no hi ha cap dubte de que la temperatura anirà en augment. I, sobretot, la temperatura a l'estiu és quan més augmenta. Per tant, ens tindrem que anar acostumant, ens tindrem també que anar adaptant i tindrem que veure què podem fer per evitar que això segueixi increixent.
Jo sempre dic, Carme, que m'agrada molt saber-ne sobre la qüestió. Ara no hi en tinc un borrall, per això portem un especialista als estudis de Ràdio Estel en aquest programa perquè ens ho expliqui tot plegat. Jo entenc que quan parlem de canvi climàtic estem parlant d'un canvi de temperatures gairebé extrems, anem als extrems, no? Etcètera, etcètera. Però per què aquest canvi climàtic fa pronunciar la calor i no el fred, per exemple?
Bé, perquè, a veure, quan parlem del canvi climàtic, en aquest moment ens estem referint sobretot a aquell que està vinculat amb l'acció humana, d'acord? Llavors, per què aquest augment de temperatura? Perquè el problema que s'està produint és que a conseqüència de l'augment d'uns gasos que hi ha a l'atmosfera, que li diem gasos d'efecte hivernacle, com pot ser el diòxid de carboni o el propi vapor d'aigua, el que està passant és que augmenta la temperatura del planeta. Augmenta tant la temperatura a nivell de l'atmosfera com la temperatura del terra, com la temperatura dels oceans. Per tant, de moment això és el primer impacte que tenim i és a conseqüència, doncs, sobretot d'aquests combustibles fòssils que s'estan enviant, diríem, a l'atmosfera, doncs, els seus impactes, no?
Ara em deies, sobretot a conseqüència d'aquest impacte que està produint l'ésser humà a la Terra, però també hi ha esdeveniments naturals que propiciïn canvi climàtic?
Sí, sí. A la història de la Terra hi ha hagut molts canvis climàtics naturals. I han hagut ja extincions. El que passa que han estat extincions d'espècies, diríem, no humanes, podríem parlar al llarg de la història de la Terra, que té més de 4.500 milions d'anys, doncs hi han hagut aquests canvis. Què és la gran preocupació que hi ha en aquest moment? Que estem arribant amb unes condicions d'aquests gasos que estan present a l'atmosfera que no s'havien donat mai des de que la presència de l'ésser humà està sobre la Terra. Aquesta és la gran preocupació. És a dir, per tant, aquest canvi que ve a conseqüència de la nostra activitat. A part d'això, pot haver canvis, és a dir, pot passar que hi hagi un estiu que sigui una mica més fred que un altre. Sempre hi ha el que li diem variabilitat climàtica. D'acord? Però quan ara parlem d'aquest canvi, és aquest sobre el qual nosaltres podem intentar fer alguna cosa, com a mínim, perquè no segueixin augmentant.
Es pot saber, puc preguntar, Carme, en quin punt som del canvi climàtic? Perquè si això és un procés, entenc que som en algun punt d'aquest procés.
Sí, a veure, els primers impactes, o sigui, la primera vegada que es parla d'aquest problema a l'Organització Meteorològica Mundial és als anys 80. Ja en aquell moment ja s'avisa. Però què passa? Que per resoldre aquest problema d'aquest augment de temperatura produïda per l'activitat humana és necessari un canvi de model, tant individual com mundial. I això no agrada. Per tant, costa molt. Què ha passat? Des del primer moment que es detecta, ha anat augmentant la temperatura i en aquests moments, comparant, per exemple, amb els principis, diríem, del segle XX, la temperatura mitjana de la Terra ja ha augmentat a més de 1,1 graus. Això vol dir que hi ha llocs del món on la temperatura potser ja ha augmentat 2 i fins i tot 3 graus en algunes estacions de l'any. O al Mediterrani, on som nosaltres, la temperatura augmenta més ràpidament que a molts llocs del món. Per tant, en el nostre cas ja ha augmentat més d'un grau i mig, en terme mig. Vol dir que a l'estiu, per exemple, augmenta molt més.
Després et preguntaré, Carme, si estem fent les coses bé o no les estem fent bé, o què podem fer més, o si és aturable, de fet, el canvi climàtic. El que no entenc, perquè no entenc sobre la temàtica, és per què va avançant un canvi climàtic si anem avançant, per exemple, fa poc llegia que es preveia que es podia tancar fins i tot el forat de la capa d'ozó, no?
Sí, el tema de la capa d'ozó no està relacionat amb aquest problema del canvi climàtic inicialment. Sí, el tema de la capa d'ozó és un tema que sí que es va lluitar immediatament i es va anar resolent, perquè aquell era degut a uns gasos que són els que produeixen, per exemple, els esprais, i el que es va fer, quan es va veure doncs, que augmentava aquest forat i, per tant, produïa més càncer de pell, etc., el que es va fer va ser prohibir mundialment aquells productes. Després es van canviar per uns altres productes que s'ha trobat doncs, que augmenten el canvi climàtic i, per tant, ara també s'està buscant productes que ho substitueixin. És a dir, el cas del forat d'ozó és un cas en el que s'ha actuat ràpidament i correctament. El cas del canvi climàtic del que tant es parla no és així.
Clar, ara en parlarem, deia de si és revertible o no revertible, com ho podem, no sé si aturar o frenar o el que sigui, però abans tinc dades que ens dona una mica la mida del que hem viscut aquest estiu. El pic històric de calor que es va donar a Figueres el 18 de juliol va arribar al 45,3 graus de la temperatura més alta mai registrada a Catalunya. Les projeccions, però, situen els pitjors escenaris a Catalunya amb temperatures de 50 graus a finals de segle i de més de 40 a partir del 2035-2040, que això ja ho tenim aquí al costat. Estem preparats per alguna cosa així, Carme? És així. És a dir, perquè és evident que això té conseqüències molt perilloses. No només a nosaltres, sinó en la forma que tenim de viure.
Va, en primer lloc, no estem preparats ni ens hem de confiar en que, bueno, preparant-nos ja està tot arreglat. Per què? Perquè hi ha molta gent que no es podrà preparar. És a dir, hi haurà alguna gent que podrà dir, mira, jo em quedo a casa meva amb el meu aire condicionat, agafo el meu illot, que bé, me'n vaig ja de viatge, que bé, però la major part de la població mundial no pot fer front a aquests augments. Per tant, la qüestió és, un, sí que ens hem de preparar, el que li diem nosaltres adaptar, però no hem d'acceptar que això segueixi augmentant i, per tant, el que hem de fer és intentar a canviar doncs, tot allò que sigui possible per fer que no s'incrementi aquest canvi climàtic. O sigui, hem de pensar que les futures generacions, bueno, ja els joves d'avui en dia, els nens d'avui en dia, viuran unes condicions climàtiques diferents de les que van viure els que vam néixer al segle XX. Molt diferents. Aquí poden tenir capacitat d'adaptació una gran part, però pensem que no és solament la calor. Per exemple, poden ser les conseqüències en l'agricultura. És a dir, pot ser, per exemple, que hi hagi alguns fruiters que no puguin donar fruit perquè no arriben a tenir prou fred, diríem, durant l'hivern. No?
Clar, per això deien, el mètode de vida no ens canvia tot.
No, canvia tot. I llavors el que està demostrat, lamentablement, és que els efectes negatius són molt millors, són molt pitjors, molt més greus que els efectes positius que pot haver en alguns llocs, no? Com, per exemple, diuen, no, és que a Anglaterra ara podrem fer horta, podrem fer vi a Anglaterra. Sí, però al final, si agafem la mitjana mundial...
Clar, aquí molt content pels anglesos, no?
Sí, però nosaltres no.
I què?
O sigui, penseu que aquí ens ho mirem una mica de broma...
Clar, clar, clar.
Però els països de centre Europa ja estan dient que Espanya ja no serà un lloc agradable per venir a fer turisme, per tant, i per inversions. Per tant, hem de pensar que té un impacte econòmic molt greu sobre el que és tota la regió mediterrània.
Més dades, 61.672. Quedin-se amb aquesta dada. 61.672 són les morts per calor a Europa el tòrrid estiu de 2022... i encara creuem els dits, no tenim dades d'aquest estiu, esperem que siguin una miqueta a la baixa, però sí són dades impactants.
Ara entrarem en què podem fer, com deia, per intentar frenar tot això, si és que és possible, però és clar, alguna mesura hi ha d'haver, o mesura immediata, no ho sé, per intentar frenar efectes tan mortals, no?
Sí, en aquest cas, o sigui, ja, per exemple, aquest estiu, doncs, que les persones grans, les persones més vulnerables, malalts o nens molt petits, tenen moltíssima dificultat per adaptar els seus cossos a la temperatura tan alta, les mesures que hi ha, per exemple, evidentment és la de crear el que diem refugis climàtics adequats, propers als llocs on es troben, crear també xarxes perquè no hi hagi ningú que sigui tan vulnerable que es quedi sol i es deshidrati, és a dir, requereix una cura molt més gran d'aquestes persones vulnerables. Aquí, doncs, ja s'estan prenent mesures, diríem, a casa nostra, però hem de pensar que hi ha persones que no poden arribar a aquestes mesures, per exemple, a no arribar a tothom, i sobretot hi ha llocs del món, que ja ho estem veient per les migracions, on no es poden ni arribar a aplicar, i després llocs com podria ser el centre d'Europa, on encara no estan prou preparats per calors tan elevades.
Pel que fa a l'estat espanyol, pel que fa a tota la zona mediterrània, que també ens en parlaves, que és on puja més la temperatura i ho fa més ràpidament, no? Què és el que és previsible que passi els propers anys? És a dir, ens hem de començar a oblidar ja de tardor i primavera?
O sigui, els canvis són més abruptes, però en principi no està demostrat que desapareixin completament aquestes estacions. Sí que amb aquest augment de temperatura a l'estiu sembla que s'està allargant, i la gran preocupació que hi ha és, doncs, les pluges de tardor. Uh-huh. Que el que passa...
Ens hem d'acostumar més a danes com les que hem viscut ara?
Sí. Danes com les que hem viscut ara, atenció, formen part, les danes formen part del nostre clima. Uh-huh. Però formen part, cada any es formen més. El que passa és que el mateix que està passant ara a Grècia, estem ja detectant, i això és conseqüència també d'aquest canvi climàtic, perquè l'augment de temperatura augmenta l'energia que hi ha a l'atmosfera, són molt més violentes. Per tant, la gran preocupació ja no és si hi haurà més o menys freqüència, que s'està estudiant, i en alguns casos encara hi ha incerteses per saber, sinó que ja estem detectant fenòmens amb pluges molt més intenses, molt més duraderes en alguns casos. Uh-huh. Per tant, sí que els models pronostiquen que episodis com aquest, doncs, poden ser cada vegada més freqüents.
Avui a la caravana estem parlant amb la doctora Carme Llasat, catedràtica de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, sobre el que significa o pot arribar a significar el canvi climàtic. Una de les altres coses, Carme, que se'n parla molt, és que s'estan desglaçant els pols, no? Això és evident que si es desglaça el pol, el nivell del mar puja. Si ens situem a Barcelona, com pot afectar això?
La pujada a Barcelona no ens inundarem per la pujada de nivell del mar.
Ho dic perquè ja saps que s'han fet moltes especulacions,
sí.
Pel·lícules d'aquelles creatives que hi ha gent que es creu. Compte amb això.
Hem d'anar en compte, també, de totes formes, quan parlem d'aquestes pel·lícules distòpiques, jo sempre dic alerta, perquè no volem viure aquest futur que estem dibuixant. Per tant, hem de fer el possible per evitar-ho, siguin ja de caràcter molt més bèl·lic, siguin ja aquestes de destrucció de la natura i de tot l'entorn, no? Llavors, aquí no està previst que ens inundem i tinguem que abandonar, diríem, la ciutat de Barcelona, per exemple. Ara, què passa? La pujada del nivell del mar, a nosaltres el que ens afecta, sobretot, serien zones com pot ser el delta de l'Ebre, que serien els deltes, que també tenen ja la seva dinàmica natural, a més, i després, per exemple, quan hi hagin tempestes, aquestes tempestes, amb aquesta pujada del nivell del mar, el que també seran és més alta, diríem, l'altitud de la ona, per exemple, la dificultat perquè l'aigua que baixi de les rieres o dels rius desguassi al mar, o bé també el problema és important de la erosió i l'entrada de sal dins dels pous que hi ha molt a prop del mar. Per tant, sí que ens afecta, però no des del punt de vista de que Barcelona quedarà inundada per la pujada del nivell del mar, com lamentablement sí que ja està succeint amb algunes illes del Pacífic.
Ara em parlaves del delta de l'Ebre, i com que ha passat això del Canà, però bueno, hem vist, vaja, períodes de pluges fortes al Baix Ebre, i per tant sabem del que estem parlant. Normalment es diu que el delta de l'Ebre no l'hem de deixar perdre, que la barra del trabucador, per exemple, s'està perdent i que l'hem de cuidar perquè l'hem de mantenir, etc. I ara em deies, sí, però és que els deltes també tenen un procés natural. Estem lluitant en contra, també, una mica, de la natura?
En part, sí. En part, jo diria que potser el que estem volent fer és controlar excessivament la natura. I per això avui en dia es parla de solucions basades en la natura, d'intentar recuperar alguns llocs on, quan hi havia aiguats, doncs el riu ja abocava les seves aigües, alguns llacs, algunes zones que estem ocupant. Ja, si parlem ara, per exemple, del fenomen del Canar, doncs és que estan en plena zona inundable. Per tant,
clar,
aquest...
que també construïm on construïm, no?
Clar, llavors, ja hem de reconèixer que hi ha aquesta dinàmica. El Delta de l'Ebre va anar augmentant també amb molta ajuda de l'ésser humà, que va anar posant terra i terra i terra. Llavors, hauríem de veure, i aquí hi ha molta discussió entre els experts, entre fins a quin punt pot anar disminuint, perquè també s'està enfonsant per la seva pròpia dinàmica. És a dir, fins a on tenim doncs, que actuar, no? En aquest cas, per mantenir-ho tal com el vam conèixer. Perquè hem de dir que, per exemple, en l'època dels romans no tenia realment les dimensions que té actualment ni el de l'Ebre ni el del Llobregat, ni cap d'ells.
Ara sí, queden 5 minutets de conversa i vull preguntar-t'ho això, Carme. Tot plegat és reversible? O aturable, si més no?
Bé, reversible... En aquest moment no és. És a dir, no podem nosaltres dir a partir d'avui no agafem cap cotxe, cap avió, no aturem totes les fàbriques. És a dir, imaginem que aturem tot absolutament a dia d'avui. No.
No, pràcticament va passar amb la Covid.
Clar, en aquest cas no és això. O sigui, per quin motiu? Perquè l'atmosfera triga molt en reaccionar.
Val.
I llavors el que sí que se sap és que doncs la temperatura encara tindria una inèrcia de seguir augmentant. Però això el que permetria és no seguir augmentant contínuament. És a dir, l'objectiu dels científics és aconseguir que a nivell mundial a mitjans no se superi el grau i mig, sinó que torni a disminuir aquesta temperatura. Per tant, no és reversible, però, atenció, no ens podem quedar aturats. I més nosaltres, diguem aquí, parlant ja des de Ràdio Estel, hem d'actuar i dir, no podem permetre no fer res davant d'aquesta situació, perquè no és solament l'augment de temperatura, és, ja dic, les conseqüències que hi ha a nivell de justícia climàtica, a nivell mundial, d'aquelles persones que ja es tenen que estar abandonant els seus llocs, les dificultats, els enfrontaments ja que pot haver doncs, per la supervivència, tot això ho hem de tenir present.
Per tant, Carme, si algú ens està sentint des de casa i es pregunta i jo què puc fer per la lluita contra el canvi climàtic?
Doncs el primer és dir, és el canvi climàtic i com a mi m'agrada l'expressió, la casa comuna, no? Hem de lluitar per cuidar el nostre entorn. I el primer de tot és cuidar, tenir cura del nostre entorn d'aquí immediat, vull dir, mantenint-lo al nostre... En el moment en què jo llenço un paper al carrer, vol dir que no m'importa que es llencin escombraries al Mediterrani a qualsevol punt del món. I en segon, la primera cosa, i en segon lloc, doncs, portar una vida molt més responsable i molt més conscient sobre el lloc que gastem, no? Per exemple, la gent no és conscient del cost que té la roba. I és... Les fàbriques que hi ha, que produeixen la roba que portem tan barata, són unes de les grans contaminants a nivell mundial. Per tant, bueno, hi ha que pensar-ho, vull dir, no vol dir no comprar, però bé, una mica potser sí disminuir, no? Per tant, hi ha tot el tema de disminuir el consum, veure quin tipus de vida podem portar que sigui molt més responsable amb el nostre entorn.
Clar, et preguntava, nosaltres com a ciutadans què podem fer? Fem-ho a l'engròs, això. Aquestes grans cimeres que veiem per televisió on es reuneixen grans líders polítics, etcètera, serveixen d'alguna cosa?
Serveixen? No les podem perdre i les hem de continuar mantenint, però no serveixen prou. Perquè és molt lent i el problema és que, igual que aquí nosaltres, cada els veïns diuen jo vull, per exemple, energia eòlica, però no la vull a casa meva, doncs el mateix que passa aquí a casa nostra, o fins i tot en el veí de l'escala, doncs passa a nivell mundial. Llavors, les cimeres costa moltíssim que avancin. De totes formes, es va avançant, però és molt important la conscienciació també de la ciutadania i la conscienciació del món empresarial, doncs que també, i de les ONGs que hi ha, doncs que poden incidir bastant, o molt, doncs... A tota aquesta escala. I sobretot a Europa, que estem en països democràtics on la població doncs, té molt a dir, Doncs és molt important aquesta conscienciació des de baix per exigir que des de dalt siguin molt més conseqüents.
Ja sé que és molt complicat que em responguis amb un sí o amb un no, però t'ho demanaré que em responguis amb un sí o amb un no. Acords com els de París, com els de Tòquio, ara et parlo de memòria, tots aquests acords els que s'arriben per lluitar en contra del canvi climàtic, es segueixen? Es compleixen?
És que els de París són els que s'estan intentant complir, els sí? de Tòquio no es van complir.
No es van complir, eh?
No.
Vale. Carme Llasat, catedràtica de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos què és això del canvi climàtic i com podem lluitar en contra. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, Joan.